Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per escoltar Entre músiques, gràcies per sintonitzar Cope Menorca. Entre músiques, com sabeu, és una xerrada amb un convidat o convidada que ens arriba dels diversos mons que interessen als nostres ciutadans, o sigui, el món social, el món cultural, el món esportiu, i el convidat que avui tenim mos ve d'un món que seria social i a la vegada és el món de la comunicació. És en Pere Begú Coca. Gràcies, Pere, per ser aquí una altra vegada en aquest micròfon.
Gràcies a tu, Toni, per dar-me l'oportunitat de tornar a casa meva. Ho va ser durant uns quants anys. Sí. Gràcies.
En Pere Begú Coca va néixer un migdia de dia de 8 de desembre de 1959. Té encara 64 anys. És el major de dos fills. Dos fills d'en Pedro de Canavasques i d'Angelita. Un fill i una filla. Ell té un fill, en Lluís, i una filla, en Helena, que diu que els farà avis molt prest. Està feliçment casat, en Esther Mascaró. Està jubilat des de fa quasi dos anys, té estudis de filologia, que no va acabar mai per a la carrera, i sempre li ha agradat escriure. En els 14 anys ja publicava cròniques en el setmanari Aliris. Quan va tornar de Semili, el 1981, va començar a fer feina a la fàbrica d'embotits de seu pare. Compaginava aquella feina en ser de periodista radiofònic fins als maig de 1989, quan va decidir fer un canvi de vida. Des de llavors ha treballat sempre en la comunicació, a la ràdio preferentment, però no només. També ha fet feina en redaccions, com per exemple l'última hora a Menorca, amb el grup Serra, i a principis dels anys 90 va compaginar la responsabilitat dels informatius a la COPE amb altres tasques periodístiques. Va ser nomenat director de COPE l'any 1994 i va exercir aquesta responsabilitat durant 11 anys. Fins al maig del 2005, quan el destí li va donar l'oportunitat de viure una realitat professional ben diferent, molt més competitiva, la de Palma de Mallorca. Va estar contratat per el grup 4 de comunicació i allà va fer bastantes coses que comentarem al llarg del programa. Des de el 2015 va tornar, però, en els seus orígens. Es va produir un canvi de govern a Balears, es va obrir un procés d'elecció de nou director d'IB3, el seu nom havia estat proposat, però no va ser elegit, i aquesta circumstància, però, el va motivar a tornar a la ràdio. Ho va aconseguir uns mesos més tard, i va dirigir i presentar el programa El Dia Menorca a IB3 Ràdio, i ho ha fet fins que va acabar la seva feina per dedicar-se a la jubilació, perquè es va retirar, i a partir de llavors ara la ràdio és una afició, com ho és per jo i altres. Pere, evidentment, estem avui amb els micròfons canviats, perquè normalment tu i jo, que hem coincidit moltes vegades en programes, diguem, els que feies les preguntes eres tu.
Sí, és aquí on me trobo més còmode, si fes sempre, fent preguntes.
Bé, això és el que sempre diuen amb els receptistes i amb els que feien cine i el que sigui. Està més còmode filmant que no estiguem davant la càmera.
I tant que sí, i tant que sí, sí.
Diguem, tu, els teus inicis, aquí hem comentat, radiofònics, van ser, diguem, a principis dels anys 90, em sembla.
Bueno, de manera professional, sí. En concret, dia, si no record malament, 3 de desembre de 1989 va ser quan en Josep Cabrinetti em va donar l'oportunitat d'entrar a formar part de la plantilla de COPE Menorca com a redactor, no? Abans, sí, que ja duia pràcticament 10 anys d'exercici professional, d'exercici periodístic, no professional, a Ràdio Balear d'Inca. Vaig ser corresponsal de Ràdio Balear durant, des del 82 que es va inaugurar fins a aquell 1989. Després vaig estar també a Antena 3 de Ràdio, Ràdio 80, a Maó, quan es va inaugurar aquella emissora. Jo feia un magazín els dissabtes migdia. Bueno, sí, jo he pres ofici fent feina.
Sí. Picant pedra.
Sí, és així.
La primera música que te pos, perquè només posem músiques de quan eres fiat, seria aquesta. les importants de música, no me l'he posada, és música de jazz. Jazz tranquil, perquè tu m'has comentat que el jazz la sols escoltar a vegades, normalment.
Quan
no és estrident, sobretot.
Sí, sí, quan necessit estar tranquil, quan necessit relaxar-me, pensar i de més, no hi ha res per jo com la música de jazz per aconseguir-ho. M'agrada molt.
Això és l'Oscar Peterson Trio, tocant amb el piano i tal. Els teus inicis de feina en si van ser a la fàbrica d'embotit de tu, de casa.
Sí, efectivament.
Tu vens de la família que li deien de Cana Basques,
sí.
Famílies d'aquestes que tenien negoci d'aquestes de proximitat a Ciutadella. Uns venien espícies, altres ton pare en la fàbrica d'embotits. Aquesta època és una època un poc...
Va ser una època molt intensa perquè bueno, quan vaig començar a fer feina amb mon pare, quan vaig tornar d'estudiar, quan vaig deixar sa carrera, vaig posar a fer feina ja amb ell, me'n vaig anar a Semili, quan vaig tornar, vaig seguir fent feina allà, i bueno, jo tenia aquella feina, tenia per jo una cosa molt, molt interessant, moltíssim, que era el contacte amb sa gent, perquè jo era s'encarregat, entre altres coses, de fer sa volta, no?, per ses botigues i d'anar a vendre...
Clar,
antes,
No, vau dir, per la audiència més jove, diríem, tots els que tenien representacions o el que sigui, anaven cada setmana a les botigues i oferien els seus productes.
Clar, sí. I allà, a part de ratllar amb els botiguers i amb les dones que compraven i amb la gent que te trobaves i de més, pues, també fet la rebeleta el capvespre o el fosquet amb els altres representants, que quasi tots coincidíem sempre a les mateixes botigues, perquè, clar, dus un ordre, no?
I també dues el rebuig a cobrar.
També, clar. Fets les dues coses a la vegada.
No es pagava directament per manc.
No, anaves a cobrar. T'ho pagaven en mà, tu has rebut i ells te'l
pagaven. Aquesta setmana no em ve bé.
Efectivament, tornes aquí bé. I això fem, sí. Era aquesta part interessant. I l'altra, que era la de la producció, diguéssim, que era una feina bastant dura, bastant complicada, però també molt afalagadora, perquè, bueno, tu ves el resultat cada setmana.
Tu quan... has participat a la producció?
Sí, ho fem dilluns, dimarts i dimecres, ho aprofitàvem per vendre, diguéssim, i cobrar, per fer aquesta feina més administrativa, i els dimecres, capvespre, dijous i divendres, el dedicàvem tot el dia a la fabricació.
I d'aquella època, bueno, vam recordar que ton pare ja fa uns quants anys que es va morir.
Sí, el 2010, sí.
El 2010. Ta mare encara està viva, ja té una edat, eh?
Sí, troc que n'ha de fer... Bueno, n'ha fet ara el maig passat, en va fer 92.
Bueno,
sí. Té una edat.
Té una edat i, bueno... I també he comentat antes en sa biografia que prest seràs avi.
Sí. La meva filla ha decidit fer-mos avis i, bueno, i si no hi ha res de nou, a finals de febrer o principis de març, bueno, rebrem un nou membre a la família.
Bueno, interessant. Te posaré ara una música que no és demanat, que no, però que jo la conec. Suposo que te sona, eh?
Me sona, sí.
Bueno, saps la companyia elèctrica d'Arma?
Sí.
El discurs diu l'Atlàntida, i tu feies un programa que es deia Mirador.
Efectivament. Eh? Sí.
Saps la sintonia
de Mirador.
De Mirador.
Sí. Un programa en el que van participar molt bona gent, en Bernat.
Era l'època d'en Cabrinetti.
D'en
Josep estudis antics de la COPE.
Sí, a la part de baix, diguéssim, d'allà del seminari. I aquest programa Mirador era un programa de cultura que fèiem setmanalment, durava una hora, si no record malament, i bueno, i allà hi vam participar en Bernat Moll, en Vial Moll Fauns, en Nanet, en Cede Esquecles, vull dir, en Joan Coll, una sèrie de bons amics i amigues que bueno, que van ajudar a fer un... Jo crec que fèiem un bon programa, sincerament,
per els temps que eren.
Sí, sí.
Vull dir, un programa que en el que jo també participava amb una crònica de pel·lícula,
tota
de música de cine.
Sí, senyor, música de cine. Sí, senyor.
Ho dic perquè...
Ui, ja ha plegut, eh?
Ha plegut, llavors.
Molt, sí, no, estem allant del 82 o 83.
He posat aquesta sintonia més que res per de diferenciar l'estudi antic de la COPE, uh-huh. on tu ja vas començar, amb després, amb quan ja vau passar tots
a l'OAR,
uh-huh. en aquest edifici ja, que va ser una altra cosa.
Sí, va ser un gran pas. Jo crec que la nova seu, diguéssim, els nous estudis de Ràdio Popular o de la COPE, de l'emissora, per entendre-nos, jo crec que va ser el punt de partida del futur, de la ràdio d'avui, no? I crec que va ser una gran idea el trasllat.
Va ser una gran idea, vull dir, encara estan allà. Estan sempre amb aquella situació de que no saben, antigament es havien de canviar perquè allò era massa... era massa gran inclús per lo que havien de mester, però veig que encara segueixen aquí els mateixos estudis.
Hi va haver una oportunitat en els temps meus, en el 2003, si no record malament, 2002, por ahí, negociacions en l'Ajuntament, era quan l'Ajuntament volia fer aquell centre, no record molt bé si era l'escola de música o si era alguna més, aquell centre allà on hi havia hagut els cinemes de l'OAR, aquell projecte incluïa l'edifici on està COPE, on estan els estudis de COPE, i hi va haver una negociació allà per intentar o bé incloure, diguéssim, els estudis de COPE dins el projecte, o bé fer una permuta, diguéssim, a una altra banda. Però, no van passar de ses converses, no? Era un tema un poc complicat perquè COPE és propietària, diguéssim, de tota sa planta, no només
de
sa zona que ocupa, sí.
Efectivament.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta.
Bueno, aquí en Joan Manuel Serrat, que és el teu preferit.
Sens dubte, eh? Sí.
Aquesta cançó tan íntima, tan personal, és una cançó que tu me la vas posar, para ti, Lucía. Aquesta que te recorda?
És una cançó que me suggereix moltes coses i que sempre m'ha donat, sempre que he estat trist, allò més deprimit o tens un mal moment, escoltar aquesta cançó me posava les piles, no? Perquè sembla una cançó trista, una cançó de sentiments, de pèrdua i tal, però no és així. Si la ben escoltes, és una cançó on la història acaba bé, no? I jo m'agradaria que totes les històries del món acabassin com aquesta cançó.
Quan decideixes anar a Mallorca, allà, diguem, que allò és un altre món, l'experiència mallorquina que he dit jo, a tots els que han anat a Mallorca, per exemple, els polítics que van a Mallorca diuen no pintem res, allà comanden sempre i tal. Tu quan hi vas anar, i com que vas anar amb unes altres condicions, direm, allà vas tenir una època bona inicialment, es veu?
Sí, van ser 5 anys molt
polits
i molt intensos. Els dos primers dedicat plenament a posar en marxa un dels projectes d'una cosa que vos sonarà segurament, a tu sobretot, la TDT.
Sí.
La TDT pot semblar un explosiu, però no és un explosiu, és un sistema, diguéssim, d'emissió televisiva, no?
La televisió digital terrestre.
Efectivament, TDT, televisió digital terrestre. En aquell moment, el 2005, quan vaig anar cap allà, s'acabaven de donar les freqüències, diguéssim, en TDT. Hi havia un bullit molt gros a les Illes Balears, perquè, a més, s'estava posant en marxa el projecte IB3, vull dir, la televisió autonòmica, la ràdio autonòmica, i el grup que participava directament, diguéssim, el grup privat que participava directament en el muntatge i en la posada en marxa de IB3, que era el grup 4, el grup que dirigia i encapçalava en Cinto Ferrús, me van fitxar per muntar un projecte que jo me va engrescar moltíssim perquè no ho havia fet mai, i jo els reptes que m'agraden, d'una televisió autonòmica a partir, diguéssim, de freqüències locals. És a dir, allò que jo crec que allò que he pensat sempre que hauria hagut de ser IB3. És a dir, un grup de una aliança, diguéssim, de 3 o 4 centres de producció, una a cada illa, i que entre tots 4 faguessin una programació conjunta. Conjunta el màxim d'hores possible, i llavors per separat quan Santana ho requerís. Jo penso que és l'única manera de... Penso, sempre ha estat la meva idea, a lo millor m'equivoc, no? Però és la meva opinió. Sempre he pensat que és l'únic sistema vàlid per una televisió autonòmica en una geografia discontínua com és un arxipèlag, no? Vull dir, les realitats de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera són absolutament diferents, són molt diferents al manco, i penso que la televisió i la ràdio autonòmiques haurien de reflectir aquestes diferències. I jo crec que amb el model que es va fer no s'acaba d'aconseguir.
Clar, no s'acaba d'aconseguir també perquè, clar, les illes, el que dius, no tenen sentiment de ser una.
Clar.
Som tres.
Clar, clar, i de fet...
I molt diferents, el que deies.
I molt diferent, i a més, formalment també, a Mallorca costa molt ratllar per les Illes Balears. Quan ratllen de les Illes Balears es refereixen a Mallorca, i els menorquins, quan ratllam de les Illes Balears, moltes vegades també pensam només en Mallorca. Vull dir que són sistemes que jo penso que no ajuden a la cohesió, que era un poc subjectiu final, diguéssim, d'aquesta televisió autonòmica, no? Cohesionar ses illes.
Bueno, vau fer feina amb aquest aspecte, no va acabar de...
No va anar bé.
Fins que ho vas deixar, per dir una cosa.
Sí, jo a finals de 2007 deix el grup, hi tornaré després, però en aquell any, a finals de 2007, me'n vaig, muntar amb una empresa de comunicació per internet. Jo crec que la van muntar massa prest.
Sí, perquè en aquella època no tenia encara
sortida. No, era un poc oferir, diguéssim, els serveis que avui en dia ofereixen els community managers,
sí.
Però ningú sabia que era un community manager ni per a què servien, no? I llavors, pues, bueno, van fracassar amb aquell projecte, el van mantenir un parell d'anys, però no va ser possible consolidar-lo. I bueno, llavors sí que el 2008, a finals de 2008, en Ferrús torna a tocar la porta per oferir-me un fet que faria que tornéssim a Menorca, no? Que era muntar el grup multimèdia Menorca Media, que consistia en muntar una televisió local aquí a Mahó, una televisió insular a Menorca, una ràdio insular i un diari digital.
Sí,
no?
Que seria el que és Canal 4 a Mallorca...
Duit aquí a Menorca, i a Eivissa també, el que a Eivissa
però, clar,
hi ha un altre desequilibri.
Però la potència d'IB3, potser, també ho va...
Sí, en aquells moments el grup era qui subministrava, diguéssim, els informatius a IB3. Per tant, aquí jo tenia una doble funció. Per una banda, dirigir, diguéssim, tot aquest entramat de mitjans que s'estava creant, i per l'altra, dirigir i coordinar també l'equip que feia feina per IB3 des de Menorca. No?
És una sintonia, no sé, de molta gent, de la pau i de tot.
Sí.
Som Imagina. Molt curiós i em costa donar per bones les teories sobre les qüestions de la vida i de la mort. Jo demanen als normalment convidats sí, que m'aportin un poc de biografia i un poc sí. Seu mai. I m'ha posat això, em va xocar això, perquè clar, si és molt curiós i li costa donar per bones les teories, això és filosofia pura.
Ja fa quants anys que m'hi dedico a cercar respostes a tot això, no? I algunes respostes he trobat, algunes altres no. Jo
però estic... clar, mira què dius, que te costa donar per bones les teories sobre les qüestions.
Clar.
O sigui...
Perquè les teories estan, diguéssim, recopilades a les religions, hi ha filòsofs que n'han xerrat i de més, però no basta llegir-los i tal. Jo... No sé, m'agrada constatar, no? I hi ha coses que no els constataré fins que palmi, no? Vull dir, està claríssim. Però n'hi ha d'altres que sí, que hi ha determinades coses que passen en aquesta vida que si els saps interpretar i tens, diguéssim, les dades necessàries per poder-les interpretar en condicions, efectivament te connecten amb la... en s'origen, diguéssim, en la tradició, una tradició que s'ha malmès per interessos, lògicament, no? Dels que la interpreten, bueno, jo m'estima més interpretar-me-la jo. No?
I, sobretot i no. En les qüestions en què hi ha diferències d'opinió, perquè hi ha teories clar. Que estan, com aquí diu, molt arrelades i demostrades, per dir una cosa, i altres que no tant. Vull dir que acaba pensant, per exemple, amb els terraplanistes, per dir una cosa.
Trop absurd que en aquestes dades, en aquestes altures de l'existència, encara hi pugui haver gent que pensa que la Terra és plana. Bueno, val. Les teories hi són, els defensors també... bueno, jo no hi crec. La Terra no és plana.
Vull dir que aquesta qüestió no la qüestiones.
La tenc claríssima, no és plana. Molt, molt clara, molt clara. Sí, no.
Bueno, això és un divertiment de Mozart.
Aquest senyor també ho tenia clar. Aquest senyor també ho tenia clar.
He posat aquesta cosa com un divertiment. O sigui, és música alegre, sí. Música positiva. Diríem, dins... tu que ets un gran expert en temes de comunicació i en temes de la ràdio, no? Vull dir, tu en aquest moment trobes que a Menorca estem bé? Vull dir, fan falta més coses... A part de lo que comentaves abans, que això ja no és possible, la comunicació en general...
Jo crec que hi hem perdut, però no només a Menorca. Jo crec que en general les noves tecnologies ens han duit coses molt positives, molt positives, molt. Algunes altres no tant, no? I aquestes coses no tan positives estan afectant, jo crec que negativament, en el món de la comunicació que tu i jo hem conegut, Toni, i que crec que nosaltres hem tingut la gran sort de viure, jo crec que els millors temps de la comunicació que han existit mai, perquè han tingut els mitjans i ens han deixat fer. I això, avui tenim els mitjans, però no els sabem emprar, perquè ens primer ens fiarem de qualsevol xurrada que posi qualsevol influencer en no sé quants de milions de seguidors, primer ens fiarem d'això que d'una notícia contrastadíssima per un professional d'experiència.
Aquesta és la qüestió. Un home com tu, periodista, diríem, radiofònic i d'escrits, que sempre heu cercat la veritat de les coses, clar, quan veus que en aquest moment té més importància un comentari tonto sense aquest tipus de base... Dius, que està fent la societat? Com és que la societat és tan tonta de creure-se una postveritat en lloc d'una veritat?
Jo no tinc resposta per això, Toni, però sí que és cert que crec que és un greu problema que tindrà conseqüències, sens dubte, per la societat mateixa. No sé quines, però sí que segur que tindrà conseqüències perquè... el que no pot ser és que això és el que dius, que ens creguem la mentida i siguem incapaços a entendre la veritat, no? Vull dir, o acceptar la veritat. El periodisme no és una feina fàcil, pot semblar, perquè bueno, aquí mos posem davant un micro i contant coses.
Bueno.
Mos posem davant un micro, sí, mos posem davant un micro 10 minuts i hi hem fet feina 8 hores en allò que contarem en 10 minuts. Vull dir que una notícia, antes de ser pública, ha passat per un quants filtres. No només és del periodista que la redacta, sinó en ses fonts, en els kits de contrasta, en tot lo possible, en tot lo que està en sa nostra mà per determinar que allò que contam és de bé. Ha passat. O pot passar, o passarà, o s'ha dit, o no s'ha dit. Això avui en dia ja no és així. Ahir me contava una companya periodista que fa feina a un mitjà online a Madrid, justament dinàvem ahir amb ella, i ens deia que s'està qüestionant molt la seua feina, com us l'hem qüestionat a tots darrerament, els periodistes, dic, perquè es veu obligada a posar titulars i a fer-se ressò de notícies que surten a les xarxes, perquè aquella notícia a les xarxes és més vista per no sé quants i el mitjà t'obliga a posar-la perquè tu tinguis clics també. I també vegin el teu mitjà.
Clar, però mentre tinguem una societat que valora els clics que té algú en lloc de la seva professionalitat, anant malament.
Clar,
Això ho facen totes les professions. Un actor, per exemple, li passa el mateix. Exacte. Si no té simpatitzants, no el contraten.
No el contraten.
I això és absurd. No. Sí, és absurd. Sí. I una altra cosa important que també has dit de l'època en què tu has viscut més intensament és, en el fons, la poca censura o cap censura de quasi res.
Mira,
hi havia una llibertat total aquí a Cope
mateix. Total. Jo sempre he defensat que, perquè a més, vull dir, és molt normal avui en dia, sobretot, quan saben que tu has fet la major part de la teva vida professional a la Cope, a un mitjà de l'Església Catòlica, sempre te miren d'allò, bueno, així tu deus haver defensat, deus estar en contra de l'eutanàsia, de l'avortament, etc. Dic, mira, és cert que en qualque moment he aplicat l'autocensura, perquè tampoc són tonto i sé on faig feina, però ningú mai me va dir o prohibir dir alguna cosa en antena, ni tratar un tema en antena. L'avortament i l'eutanàsia han format part de debats a Cope Menorca
en
els anys en què jo hi era. Supos que després també, m'imagino,
perquè... No, jo això ho he dit i ho he cansat de repetir-ho sempre. Mira que jo fa anys que participo en Cope, des de l'any 67, i he participat en molt de programes i en moltes tertúlies. Mai cap director ni ningú m'ha dit de que tema no en xerris o el que sigui. Mai, però mai,
No, i és curiós, perquè jo només he conegut, no m'ha passat això, però sí que he conegut decisions que d'alguna manera es podrien entendre com a censura, però no a Cope, en aquest cas. A altres mitjans on he estat. No diré res més.
Un pot de música, de...
El Muro.
El Muro.
Pink Floyd, sí.
Pink Floyd. Aquesta música, diguem, és de sempre. Això és música avui en dia de sempre.
Sí, és un clàssic ja.
T'hi vas aficionar tot d'una o...
A Pink Floyd.
O segona tongada, diríem.
No, de tot d'una. Jo era... m'agradava molt de jove, d'adolescent, Jethro Tull i algun Emerson...
Emerson, Lake Palmer...
Però quan vaig conèixer Pink Floyd em van enganxar tot d'una i no ets deixat d'escoltar mai més. Vull dir, sempre estan...
No, jo Pink Floyd també continuo escoltant molt de discos de Pink Floyd que m'encanten molt.
Sí, tenen molt, molt bona música, sens dubte.
La comunicació sempre en el fons ha estat el teu modus vivendi.
Sí.
I jo dic que amb el cas teu no només és una professió, sinó també ha estat una satisfacció, una il·lusió i un repte. Clar, ara estàs jubilat. Et vaig jubilar anticipadament,
sí,
pel que veig, per l'edat que tens.
En el 63.
Com vius la jubilació?
A la visc.
Tens mono de...
sí, Sí que té mono. Jo
sé que participes en tertúlies com a convidat, que, però no el mateix que com a feines. Va?
No, sí que té mono. Tu saps, Toni, que els qui hem begut la ràdio no serem estèmies mai més. Vull dir, estarem enganxats a la ràdio sempre, no? Fins en el darrer ala. I jo no som una excepció. Vull dir, jo la ràdio ha format part de la meva vida des de sempre. I seguirà formant part de la meva existència, no? Un micro, el micro és per jo la gran eina per comunicar-me amb la gent, per comunicar-me amb els altres i en jo mateix moltes vegades, no? Perquè
han tingut la gran sort de que també tens una veu molt bona radiofònica.
Sí, segurament si no la tingués no m'hi era dedicat, perquè es va, vull dir, sí, jo vaig entrar a la ràdio
i sempre una veu radiofònica, com té Miquel, aquí de la Cope, sí, o sí. Tu, vull dir, tenim veus radiofòniques.
Sí, sí, sona bé. És una eina que ens ha posat la naturalesa i que nosaltres li hem tret profit. Sí, sí, és així.
Encara sé d'un poble que viu sota la magia, sota les campanes, i que cada any assenya les dies tan blanca com la calç, batega la seva ànima.
Bueno, tinguent en Pere Begú, que ens has convidat avui, que una part de presentació, però bueno, si us heu incorporat ara en el programa Entre Músiques, és obligat també xerrar una mica de Sant Joan, perquè clar, en Pere Begú, a part de ser un gran santjoaner, és comentarista de programes de Sant Joan, i Betres mateix, i a la vegada és una de les ànimes de lo que en dèiem els amics de Sant Joan. Pere, de sort no m'ho vaig posar a la teva biografia,
no,
però... ho sabem.
Mira, deixa'm dir una cosa d'aquesta cançó. Per aquesta cançó, per jo, jo crec que és la cançó de la meua vida professional, no? Perquè agrupa tres elements que per jo són i han estat molt importants. Primer, la festa de Sant Joan. Després diré per què. Segon, en Joan López Casasnovas, que és l'autor de la lletra d'aquesta cançó. I tercer, en Maria Àngels Gurnes, que és la qui ha posat la música i la qui l'interpreta.
D'Àncora Arrels.
Àncora Arrels. Per què aquesta cançó és tan important? I doncs mira, perquè l'any 85 jo havia de fer el primer programa de festes de Sant Joan per Ràdio Balear d'Inca. I no tenia sintonia, i vaig demanar a Maria Àngels, que acabava de... No sé si encara el tenien registrada en aquesta cançó, però me la va passar amb una cinta de casset, i li vaig demanar si me deixaria aquesta cançó per sintonia del programa. Me va dir que sí. Des del 85 fins al 2002, en què vaig acabar de fer programes de Sant Joan, aquesta ha estat sempre la sintonia dels meus programes de festes.
Jo vaig fer un documental l'any 1982 de Sant Joan, i també hi ha aquesta música, i no estava editada en disc en aquella
època. No estava editada, no hi estava. No hi estava. Crec recordar que quan va presentar, jo li vaig presentar a Maria Àngels Gurnes el primer disc que va editar, es deia Menorca et Dec, si no record malament, en el seminari, i vaig tenir el plaer de presentar aquell concert, i a partir de... crec que la va cantar per primera vegada en públic en aquella ocasió, si
bé,
no record malament.
Els amics de Sant Joan, aquests.
Els amics de Sant Joan. Bueno, els amics de Sant Joan és una idea que sorgeix el 2004 per part d'en Cisco Riudavets i d'en Santi Coll. Van ser capaços a reunir un grup de cavallers implicats en la festa i amants de Sant Joan, i entre tots van començar a reivindicar coses per millorar les coses que no estaven i que no estan encara bé. La festa de Sant Joan, no? Ja començàvem a patir la massificació, etc. Bueno, la cosa va anar derivant, va anar crescent, i el 2012 vam decidir convertir-nos amics de Sant Joan, aquells inicials, amb una associació de voluntaris de Sant Joan, i van començar a reivindicar coses com, per exemple, el passadís aquest que fèiem en el pla per intentar que les carreres es facin el més espectaculars i segures possible. Vam aconseguir el 2015 que mos pintassin les reixes aquestes famoses que demarquen, que posen límits en els passadís. Bueno, poc a poc hem anat aconseguint coses que pensam que són bones per la festa, no? Però sobretot el que volem i el que pretenem és que la festa no perdi el sentit que té, perquè si perd el sentit que té ja no serà la festa de Sant Joan, serà qualsevol altra cosa, no?
El que passa és que, bueno, vist de fora, me sembla que per aquest objectiu tan polit que se té, són pocs els voluntaris, és veritat? Costa molt trobar-ne.
Sí, són poquets. En aquests moments, diguéssim, actius devem ser una trentena.
Això és molt poca gent, sí, amb una festa tan majoritària.
No arriba a un 1%, és un 0,01% de la població de Ciutadella. Són 30.000 habitants, no?
Bueno, és un 0,01.
0,1, exacte.
No, un 1, un 0,01.
És a dir que, bueno... els amants de la festa de Sant Joan, els santjoaners, sí. Que, bueno, dia 23 de juny n'és ple de santjoaners a Ciutadella, ple, però, ah, sí. Dir, més de 30.000 i tot en trobem. I en canvi, a hora de dar una mà, de donar una mà, simplement, per intentar que la cosa vagi millor, és molt complicat, és molt complicat. Jo crec que Sant Joan, la festa de Sant Joan, segurament m'agrada tant perquè és un exemple, és un resum, un compendi del que és Ciutadella, no? Mostra el millor dels ciutadellans, el millor, l'excel·lència, i mostra el pitjor dels ciutadellans, no? I me sap greu, però ni tot és blanc ni tot és negre, però és que a vegades el negre sura massa, no? I m'agradaria que no fos tan visible i que d'alguna manera...
És el que
fos...
diuen que per Sant Joan és aquell dia que encara que trobis un adversari, un enemic, és que sigui, te saluda,
sí,
com va, tal...
Això és excel·lència.
Has quedat una setmana, no et saluda.
I menys, però això és excel·lència, és bé, és així, passa, i ho compartim tot, i obrim casa nostra, etc. Això està molt bé, i a més és així, i és d'admirar. No per tot passa. Però, a la vegada, després hi ha aquella manera d'entendre les coses tan individualista que a vegades tenim, no? De que el meu Sant Joan és intocable, que ningú me toqui allò... És que Sant Joan el fem entre tots. Clar. No hi ha un Sant Joan teu o meu. És el Sant Joan, és la festa de tots. I fins que no entenguem això, jo crec que els problemes greus que pateix la festa
seguiran,
sí.
Un altre imprescindible, no?
Sí.
Veuades de Montserena, si vens en trobaràs.
Bueno, aquesta és la sintonia també. Jo crec que després d'aquella aniríem a una generació que tothom te demanaria aquesta cançó.
Si vens, ja t'ho diré, que per cert, dia 16 ens haurem d'anar a veure, sí. Haurem d'anar a escoltar, no? Perquè...
Ha hagut de canviar el puesto perquè ja havia venut...
No m'estranya. Hi ha molta gent que ha crescut.
Vicente ja no hi és.
Sí, és una autèntica llàstima amb Vicente, que vull recordar que va ser company nostre a la COPE també,
sí.
Perquè, bueno, jo una temporada abans...
En Nada
feien Onda 2 i que el feien a les dues del migdia, abans de l'informatiu de les 2:30, i després, just després de que en Pons Fraga o jo, un dels dos, acabàssim de fer el programa Illes, que era l'informatiu regional que feia Ràdio Popular llavors a Mallorca i a Eivissa.
De política no n'han xerrat, perquè de la política tu me vas posar una cosa que jo no sabia, i és que, bueno, que havies flirtejat,
sí,
al principi amb el PC,
sí,
a les coves de Sant Bou,
sí,
que jo dic, no coneixies les coves de Sant Bou, que sí, fos, sí, un lloc de trobada...
L'any 74, si no record malament, jo tenia 14 anys, vaig començar jove amb el tema aquest, els temps eren uns altres, i el 74, amb un quants companys del PCE en aquells moments,
sí,
Manu, record que,
Manu Casasnovas,
que eres qui conduïa el cotxe, que mos vam anar fins a Sant Bou. Jo no, no és que tingués massa idea de sa política, ni de que em volgués afiliar res, ni res de so. Sí que tenia una cosa molt clara, i era que jo sa dictadura no m'agradava, i després tenia una altra cosa molt clara, i és que escriure m'agradava molt. I aquesta gent me va enganxar perquè en aquella època editaven una revista que es deia El Tor, que necessitava firma, gent que escrivís. I me van proposar per escriure en aquella revista, i me van convidar en aquestes trobades allà a Sant Bou, clandestines, lògicament, per l'època que era, per parlar d'aquesta revista i d'algunes altres coses, que després d'escoltar-les i de passar-les per sedars a ca meu a tot sol, vaig pensar, no deu ser el meu, perquè jo ja he dit que les dictadures no m'agraden, i a lo millor aquesta altra història m'adonarà.
I de llavors ençà, diríem, no he participat en política,
no.
Sí que he tingut molt de polítics
davant del micròfon. He viscut envoltat de polítics.
Inclús, sí. Jo recordo alguna tertúlia que havies dit que en algunes eleccions t'estenies, no anaves a votar.
Sí, sí, sí.
Vull dir, clar, el temps actual, ara comparat amb el temps anterior, et deu fer un pot de doi.
La veritat és que sí, la política, com tot, ha canviat, però jo crec que aquí van si se m'entén el que vull dir. Pens que aquí la responsabilitat va a mitges. Hi ha responsabilitat política, lògicament, per l'espectacle aquest denigrant que vivim cada dia, però és que també hi ha responsabilitat dels mitjans de comunicació i dels periodistes en aquest espectacle, no? Jo abans parlàvem de les dificultats de que la professió, diguéssim, sigui entesa, sigui valorada i tal, i a vegades, veient l'espectacle que donem, a vegades no m'estranya que no sigui valorada aquesta professió i que se malinterpreti la feina del periodista, perquè ens hem dedicat a fer espectacle en el teatre. I el teatre en política està bé una estona, però quan la política en si, tota la política, es converteix en una obra de teatre, difícilment això pot convèncer ningú. I jo crec que en aquests moments, per desgràcia, la política s'està convertint en això, en un sainet.
Bueno, frase lapidària la teua, però en el fons certa i que compartim tots. Pere, ha estat un plaer, estem ja fora de temps.
M'haurem d'anar, idò.
La veritat és que m'haurem d'anar. I la veritat no sé quina cançó t'haig de posar, perquè de les principals que has demanat, algunes m'han passat per alts. La d'en Serrat, els Caprichos de l'Azar, per exemple, que és una, o na Roberta Flack, o alguna d'Oxifar. Tria tu...
Sa que tu vulguis.
No, no,
sa que tu vulguis, Toni. Sa que compartesquis en jo, per sa que més t'agradi. De les tres que has dit, totes m'encanten. Roberta Flack, per jo, sé que m'adu més records de joventut, i Ossifar ha estat, diguéssim, el grup de la meua vida amical, amb els meus amics.
Anaves que t'agradar vacacions a Mallorca o l'amo un Pep de Sassini?
Sé que vulguis, se sobregini l'amo un Pep, per exemple, estaria bé.
Vinga,
per acabar.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies
a tu,
Toni.
Ha estat un plaer, i com sempre, queda curt.
Gràcies.